Siempre he creído que hay cuatro días que por encima del resto son significantes o importantes por la vida de un piloto, ¿no? El primero es cuando debutas en el Mundial, luego cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial. No todos pueden ganar el Mundial, pero yo y muchos lo hemos conseguido. Y luego cuando anuncias tu retirada. Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que después de esta carrera me retiro como piloto profesional.
I fins aquí la carrera, va, fins diumenge, fins la cursa de diumenge al circuit de Xest, la brillant carrera motociclista de Jorge Lorenzo. Ha seguit un dia boig al circuit de Xest, el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Per què plega Lorenzo?
Home, Lorenzo plega perquè ja no té la motivació per continuar, perquè ha anat a parar a un equip amb una moto amb la qual no s'hi entén de cap de les maneres, i evidentment Jorge Lorenzo és un pilot que l'única cosa que vol, l'única cosa que puja a una moto és per guanyar, i evidentment quan no estàs en aquesta dinàmica comencen els dubtes. A més, hem de pensar que des del mes de setembre del 2018 ha anat encadenant lesions fins a la que va tenir, sobretot aquest any, al mes de juny, el Gran Premi d'Holanda a Assen, la que ell ha considerat la més greu de la seva carrera esportiva, una lesió a la columna vertebral que li ha fet donar-li moltes voltes a la pilota. Ha dit que en aquell moment ja es va plantejar la retirada, però que després, a poc, doncs la cosa es va anar suavitzant fins que, després del Gran Premi de Malàisia, s'ha vist, jo crec, en una mena de zucar, que en un carrer sense sortida, i és quan pren la decisió dràstica de deixar de córrer.
No tenia ja la motivació ni la paciència per aguantar més temps sin la possibilitat de ganar carreres, que és el que a mi me mueve i me deja i me compensa todo el esfuerzo y las horas de entrenamiento y la presión solo por eso de poder ganar carreras. Si no tengo esa sensación de ganar carreras, para mí a estas alturas de mi carrera no encuentro la motivación.
Vaja, que ja no li valia la pena al pilot balear continuar prenent més mal per no tastar ni tan sols podi. Has pogut copsar reaccions de gent del seu equip, començant per l'home que ara fa un any va decidir fitxar-lo, i en aquell moment van pensar tots que construïa un Dream Team.
Sí, i compte, perquè Jorge Lorenzo li ha demanat perdó públicament a Alberto Puig per haver-li fallat, perquè Alberto Puig va prendre la decisió personal, l'aposta personal de fitxar-lo. Evidentment, un Dream Team que Marc Márquez, recordeu, a principi de temporada va dir o va deixar entre cometes, i al final, evidentment, no s'ha produït. Del que ha dit Alberto Puig, el que més m'ha agradat és el que sentireu ara mateix. Fa un any, exactament, en aquest Gran Premi es va retirar Dani Pedrosa. Poc abans s'havia retirat, unes temporades abans, s'havia retirat Casey Stoner, i ara retira Jorge Lorenzo. Hi ha una generació que comença a marxar.
Bueno, lo primero que pienso es que la decisión de Lorenzo es su decisión y es la correcta. Si nos fijamos cada año, uno de los pilotos de una generación, digamos, ya un poquito pasada, pues están yendo a casa, ¿no? Y eso es preocupante, porque son pilotos de mucho nivel. En pocos años hemos perdido ya varios. Si te fijas bien, no son tan reemplazables estos pilotos. Eso es lo que yo pienso.
Es que Márquez els va jubilant a tots.
Sí, la veritat és que sí, evidentment avui dia tenir com a companya Marc Márquez és el pitjor que et pot passar. Avui Marc Márquez, després de... hem de dir que molts pilots han estat en aquesta roda de premsa de Jorge Lorenzo, sí, amb l'excepció de Valentino Rossi, per exemple. No sabem per què Valentino no hi ha anat, però el Marc sí que hi era,
doncs
a la primera fila, i després...
una excusa de pes, jo crec.
Sí, jo crec que també la necessitaria, però evidentment, mira, no, avui ha estat molt boig i no he pogut esbrinar per què no hi ha anat. I la veritat és que potser hauria preguntat i m'haurien sortit amb qualsevol bestiesa, amb la qual cosa potser millor no preguntar. Però el que et deia, el Marc s'ha anat al camió del Jorge a parlar amb ell i l'ha felicitat, com ara sentireu, i la veritat és que també destacava això.
L'he anat a felicitar sobretot i òbviament per la seva carrera esportiva, però més que res per com ha pres la decisió. O sigui, no és gens fàcil, prendre aquesta decisió, però diu molt d'en bé, diu molt d'en bé, i això, una decisió així, tenint contracte per un any més, sabent que tens un sou assegurat, sabent que tens unes coses assegurades, un altre agafa la moto i dona voltes i acaba les carreres i ja està. Ell ha demostrat que és un campió.
Això pel que fa a l'entorn d'escuderia, el seu cap i el seu company, però el Damià també ha recollit avui reaccions de gent que són alhora el seu entorn professional, però també el personal.
Sí, home, jo crec que el primer que hem de sentir és Chicho Lorenzo, el pare de la criatura, per entendre'ns, un home que va fabricar, i ho hem de dir així, un pilot per ser 5 vegades campió del món. El Chicho, que ja havia tingut aquesta temporada, segons m'ha explicat aquesta tarda, una conversa amb el seu fill parlant de retirada, després precisament d'aquella lesió del Gran Premi d'Holanda, i el propi Chicho deia que, evidentment, quan el teu fill es fa mal, a tu t'agafa la por.
Lo tienes en cuenta, ¿no? Tal como ha ido la temporada, las lesiones, la moto está problemática, su falta de motivación. Después de la lesión de espalda, los padres siempre nos asustamos mucho, ¿no? No es lo mismo cuando te rompes una clavícula, una muñeca o un dedo, él ha tenido muchas roturas, pero cuando es la espalda lo ves de otra manera, ¿no?
En la roda de premsa, a Jorge Lorenzo li han preguntat, no sé si l'han preguntat o al final ho ha tret ell, ha dit el top 5, els 5 moments més importants de la meva carrera esportiva. Doncs mira, la primera victòria al Brasil amb 125 el 2003, el títol mundial de 250 a València, el primer de la categoria, el primer títol de MotoGP el 2010, després parla d'aquella supercursa d'Assen el 2013, on 35 hores després de ser operat de clavícula corre i acaba, que ja sabeu que després d'allò els metges van prendre, diguem-ne, van decidir agafar les regnes de la situació, això no es podria fer avui dia, i el títol de València 2015, un títol que a Yamaha no van festejar perquè va ser aquell títol en què Valentino Rossi va tirar tota la merda que va poder a sobre de Marc Márquez. Doncs un dels seus mecànics de 9 anys a Yamaha, Javi Ullate, parlava d'aquesta anècdota d'aquell Mundial 2015.
És un gran record que tinc. És l'últim mundial que vam aconseguir aquí a València, aquesta famosa cursa que vam guanyar, que teníem pràcticament a tothom en contra, i estava tothom de la part de Valentino, i va ser una pressió brutal tot el cap de setmana, i recordo com, cada volta era com sí o no, sí o no. Sí, i per mi aquesta cursa és de les més, que he patit més pressió mecànica, per dir una manera, en tota la meva vida professional.
I qui podríem dir que és el seu mecànic de tota la vida, el mecànic de confiança, Juanito Llançà, que ara té ja 60 anys, però que es coneixen de quan el Jorge era un marrec i anava amb una cresta com si fos un Cherokee, 20 anys amb ell.
Tot el mal que s'ha fet, doncs, mica en mica ha anat perdent també aquesta força, aquesta confiança. Ara ha arribat el moment de dir adiós, doncs, ben fet, perquè almenys està sencer. Jo penso que podien haver trobat aquesta idea i continuar, però no sé, a mi m'ha agafat molt de sorpresa. Llavors, no sé què més dir.
Hem escoltat a Javi Ullate i Juan Llançà, gent de la màxima confiança de Jorge Lorenzo. Ara fa uns anys que no treballaven junts, però diria que després de 9 anys de compartir box, en el seu cas com a enginyer de pista de Jorge Lorenzo, crec que és una veu autoritzada per parlar-nos d'aquesta retirada. Ramon Forcada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, segurament ets la persona que el coneix millor, que coneix Jorge Lorenzo millor de tot el paddock. Avui per tu és un dia trist?
Home, en part sí, perquè se'n va un campió, se'n va un tio 5 vegades campió del món, però és un dia trist i a la vegada no alegre, però diguem que almenys ha decidit ell retirar-se, que hi ha gent que diu, hòstia, ha de marxar perquè o algú es retira o les lesions o alguna cosa, i al final, tot i que s'ha fet bastant mal, ha pogut decidir ell retirar-se, vull dir que és l'única cosa que et consola, però vaja, sí, és un dia trist.
A tu t'ha agafat per sorpresa?
Més o menys, la veritat és que tots els que el coneixem, sabien que és un lluitador, sabien que era un tio que ni quan guanyava estava content, imagina't fent el que estava fent ara. Per mi la caiguda de Montmeló va ser bastant, bastant decisiva, perquè fins allà el tio va estar lluitant, tot i barallant-se amb la moto, i allà va fotre un strike a la corda de la caixa per voler anar més que la moto, i a partir d'allà no va fer res més, diguem, en quant a resultats. Després va venir la caiguda d'Assen, i, bueno, i a part de que ell no ho ha volgut fer servir com a excusa, però a part de tot, que la moto no li dona feeling i no li dona confiança, físicament està tocat encara, vull dir, necessita recuperar-se el primer.
La pregunta que et faré ara és absolutament opinativa, però com que en saps de motos i el coneixes, des del teu punt de vista, si no hagués deixat Ducati per marxar a Honda, encara hi seria?
Pot ser, el que passa és que ell no va deixar Ducati, Ducati van fotre fora, que ja, no és el mateix.
És cert, tens raó.
El món aquest, dir el que passaria és molt complicat, perquè a part de l'esport i tot, que tot està molt bé, com tot l'esport professional, hi ha un business a darrere, i al final hi ha decisions que la pren gent que els mortals ens costa d'entendre, potser els que la prenen també, no ho sé, però clar, no sé si ell evidentment, si a Ducati l'haguessin tractat diferent, es hagués quedat a Ducati, això és evident, vol dir que hi seria si no l'haguessin fotut fora, quasi segur.
I la segona te la fa algú que no hi entén de motos, però tinc la impressió que l'any passat es va retirar Pedrosa a l'ombra de Márquez i aquest any s'ha retirat Lorenzo a l'ombra de Márquez. Els avorreix o no té res a veure amb el company en aquest cas?
No, per mi en aquest cas no té res a veure, o sigui, si fos qui fos a Honda, però un tio com el Jorge està fent el 15 no és acceptable per ell mateix, no perquè el Márquez guanyi. Evidentment, la moto està feta pel Márquez, perquè és el tio que els dona resultats, que els dona títols, això és evident, però ell, la seva lluita no era amb el Márquez, la seva lluita era amb la moto, que és una cosa diferent. A mi una cosa que em va dir Sepang, que és una cosa que és evident, em va dir és que és tot, és el contrari del que necessito. O sigui, no és que digués, és una moto que no em deixa frenar, però l'altra em va bé. No, és que és el contrari, amb estabilitat, amb frenada, amb acceleració, amb tot, és el contrari del que jo necessito. Al final, ell està clar que la seva moto natural, diguem, era la Yamaha, perquè ja hi va fer 9 anys i s'hi va adaptar des del primer moment. Venia sense bicis, això també és veritat, perquè venia de 2,5 i venia sense bicis de MotoGP i s'hi va adaptar super ràpidament. Però al final la seva moto natural, diguem, la moto i que estava feta per ell, perquè al final les motos s'evolucionen no en base a un pilot, s'evolucionen en base als comentaris de tots dos. Sempre n'hi ha un que té més pes, evidentment, però al final la Yamaha era una moto que ell havia ajudat a fer i que havia fet la seva moto, que és la moto que li ha anat bé.
Ramon, deixa'm fer-te una de balanç general. Jorge Lorenzo, si l'haguéssim de situar al mapa de la història de MotoGP, on el situaríem?
Home, jo el situaria a dalt de tot, igualat amb no sé qui, perquè hi ha un tema que és evident en competició, perquè aquí a vegades és una tonteria, però és la veritat. Aquí no es tracta de córrer molt, es tracta de córrer més que els altres. Vol dir que segons a qui t'enfrentes també té la seva importància. Sabem que hi ha títols que tots són importants, evidentment, i tots són difícils, això està clar, guanyar mai és fàcil, però sí que hi ha títols de gent que dius, vale, aquest l'has guanyat, però contra qui? O amb quines condicions estava, amb qui et barallaves. I això és important. Ell i la seva generació, la generació del Jorge, del Dani, el Dovis una miqueta més jove, bueno, un any menys, i del Casey, per mi van ser els primers que no van acceptar l'estatus, perquè semblava que hi havia un moment que sí, quan hi havia el Doohan, ja guanyava el Doohan, ja estava, l'Àlex s'hi va enfrontar, però ja es considerava normal que guanyés el Doohan, el Valentino es considerava normal que guanyés el Valentino, i aquests van ser els primers que van arribar i van dir que, bueno, molt bé, vull dir, si el Valentino és el que guanya, doncs el Valentino és el que s'ha de guanyar, i van ser els primers que van enfrontar, i això inclús ell el Valentino va entendre, si no recordo tota la història del mur del primer any, de les guerres que hi va haver, guerres psicològiques, el primer any era obligatori el mur, perquè el Valentino va fer la maniobra, ajudat per Yamaha, d'anar amb Bridgestone i nosaltres amb Michelin, després quan tots dos anaven amb Bridgestone, que ja no calia el mur per temes tècnics, va continuar amb el mur, al final va veure que el mur no servia, per què? Perquè es va trobar amb una roca, perquè psicològicament el Jorge és una roca, per això que ara s'hagi retirat, per mi era quasi obligat, perquè un tio que s'ha enfrontat a mig paddock amb situacions difícils, era insuportable per ell estar en les condicions que estava.
Doncs amb el Ramon Forcada hem fet aquesta valoració d'urgència de la retirada de Jorge Lorenzo. Ramon, buscarem una data perquè ens vinguis a fer de gurú, de balanç de temporada, i també per parlar d'aquesta teva primera temporada al mur de Franco Morbidelli, d'acord?
D'acord, perfecte, quan vulgueu.
Una abraçada i moltíssimes gràcies, Ramon.
Gràcies a vosaltres. Vinga, un abraçada. Adéu.
Bé, doncs, totes aquestes són les reaccions a la notícia del dia, motociclista, sens dubte, i jo diria que esportiva. Però això, Damià, més enllà del cas individual de Jorge Lorenzo, ens obre una incògnita, perquè, és clar, teníem la graella de cara a la temporada vinent, si no completament, gairebé tancada, i ara queda una moto d'aquestes que en dieu pota negra lliure.
Estava completament tancada i, evidentment, Jorge Lorenzo deixa una Repsol Honda lliure. No et diré que tots els pilots la vulguin, aquesta moto, eh? Perquè ja sabem, home, ja sabem quin resultat li ha donat a Jorge Lorenzo i qui és el company, que es diu Marc Márquez. Però atenció, atenció, hi ha quatre Hondes a la graella. Dues estan clares, Crutchlow i Nakagami, tot i que Nakagami ara mateix està lesionat i el substitueix Joan Zarco. I Marc Márquez necessita un company. I qui pot ser aquest company? Doncs hi ha dues opcions. Com el propi Marc Márquez ens ha desvelat, o una opció veterana a Joan Zarco, o una opció, atenció, jove campió del món de Moto2, Àlex Márquez.
I a partir d'allà, pues, Honda segurament pues, ha de mirar quina estratègia o quin pla esportiu té, si agafar un pilot amb més experiència o donar l'opció a un dels joves que pugen amb projecció i donar-li l'oportunitat. I, lògicament, dins d'aquests joves està el campió del món de Moto2. Ja està.
Si ha de triar el Marc, sembla clara l'opció, no?
No, i a més el Marc ha dit sempre, moltes vegades, que la seva il·lusió és algun dia córrer a MotoGP amb el seu germà, sigui company d'equip o amb una altra marca, és a dir, que els dos germans puguin córrer a MotoGP. Això que ha dit el Marc ho ha corroborat Alberto Puig, com a màxim responsable del Repsol Honda, i evidentment avui l'únic que se'ns ha escapat és Àlex Márquez, perquè la seva compareixença pública ha estat molt abans que el seu germà gran tirés la canya.
Una pregunta difícil. En quin percentatge creus que tindrà pes l'opinió de Márquez?
Jo crec que l'opinió del Marc té un 100% de pes. Ara bé, ell ha dit públicament que no pensa pressionar de cap de les maneres. I jo crec que és la posició més correcta i més professional.
Sí, però la humana és dir, perdonin, sóc el Messi de les motos, m'han anat passant companys per aquí, que els vaig jubilant, doncs ara, si m'ho permeten, decidiré jo i el meu germà, que no té una moto GP perquè no hi cabia. És així, no dic cap mentida, oi?
No dius cap mentida, el que passa és que jo, evidentment, Honda és qui ha de prendre la decisió última. Honda ha de saber valorar, d'una banda, si vol acontentar el seu pilot número 1, tenint un pilot que, segons el germà gran, està preparat per tot, i això és molt important que ho tinguem en compte, però també hem de pensar en les pressions del propi campionat, i que Joan Zarco és un pilot francès i que el mercat francès és molt important.
Bé, que no decidirà només Marc Márquez, perquè si no ja ho tindríem, i se'ns obre, sí. I se'ns obre ara una pàgina incògnita que no imaginàvem en aquest tram final de temporada. Digues.
Sí, i serien 7 pilots catalans una altra vegada més que estarien parlant en xifres rècord. Evidentment, no ens cansem de dir que som una potència mundial i, evidentment, ningú ens pot callar en aquest aspecte.
Bé, no sé si decidirà Marc Márquez. Segur que no decidirem nosaltres, però, òbviament, el nostre vot també és per Marc Márquez. Si veus el vot d'encubat i companyia, ja els hi pots fer, saber.
Sí, corre per aquí, sí.
Bé, Damià, demà amb calma ja ens enfocarem a aquest últim gran premi de la temporada, que, francament, tampoc no té gaire més història, ara ja sí, més enllà d'acomiadar Jorge Lorenzo com es mereix.
Alguna coseta sí, ja ho expliquem demà.
Val, doncs demà en parlem amb calma. Damià, gràcies per la feina.
A vosaltres, adeu.